Radio Alcoy Onda Media Cadena Ser.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
28 grados centígrados.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. En Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si el amor está en el aire, tus alianzas están en Joyería Sancho. En Joyería Sancho encontrarás un surtido único de alianzas y una promoción con descuentos permanentes durante todo el año. Alianzas de oro blanco, de oro amarillo, combinadas. Recuerda, promoción única con descuentos permanentes todo el año. Visita nuestro catálogo de alianzas en joyeriasancho.com o ven a visitarnos en Albereda Jaume I 18 de Xàtiva y en Alcoy en la Alameda 39.
Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Del árbol a la mesa. Las cerezas montaña de Alicante tienen un sabor único porque están cultivadas en los campos de nuestros valles, con un clima mediterráneo templado, cuidadas por manos expertas y su recolección es artesanal. Las cerezas montaña de Alicante, con denominación de origen, están certificadas con la indicación geográfica protegida de cerezas de la montaña de Alicante. Pide las auténticas cerezas, son inimitables.
Te siguen. Es Radio Alcoy que te acompaña a través de su página web radioalcoy.com. ¿Cómo? En tu ordenador, tablet o móvil.
Luego,
hoy por hoy, Alcoy.
Bon dia, benvinguts a una nova edició de Hoy por Hoy Alcoy, que escriurem avui a ritme de pintura, literatura, investigació, teatre i dedicació als oients de Radio Alcoy. És dilluns 3 de juny i estarà amb nosaltres Ricard Bañó, que ens parlarà sobre el quadre El fusilamiento de Torrijos del pintor alcoyà Antonio Gisbert, i que està exposat al Museu del Prado de Madrid. José Mari Segura, amb la col·laboració de Beatriu Navarro i Josep Lluís Cebrián, ha escrit el llibre sobre taulelleria de Bocinal d'Alcoy, segles XVIII i XIX. Paco Gulló entrevista a Segura per apropar-nos el contingut d'aquesta publicació. I Alcoy, avui, està d'estrena. La 29a edició de la mostra de teatre al Salteló per donar la benvinguda als seus escenaris a les 20 companyies. Aquestes protagonitzaran 27 funcions els propers 4 dies i ho faran davant de professionals de les arts escèniques i del públic en general. A les 13:15 hores obrirem l'espai radiofònic de la mostra de teatre per entrevistar a l'alcoyana Sol Picó, que inaugura la fira aquesta vesprada amb la seva producció Animal de Séquia. També parlarem amb Emili Chaqués sobre l'obra que presentaran demà Federico Función sin Título i coneixeran quines són les funcions programades per aquest dilluns. Seran minuts amb molt de teatre. I sobre la 1:30 arribaran les cartes del tarot amb Fina i després Suya és la ràdio. Si volen participar poden deixar un missatge gravat al número 96 652 62 77 fins a les 13 hores o també tenen l'alternativa d'enviar una nota de veu al WhatsApp 655 995 795. Ens endinsem en aquesta edició de Hoy por Hoy d'aquest dilluns 3 de juny. Salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo.
En la nueva calle Entenza, Edificio Quialca. Este fin de semana, jornada de puertas abiertas. Ven a vernos y te mostraremos viviendas de 3 dormitorios con diseño vanguardista y acabados interiores en los que priman los detalles. En una finca completamente rehabilitada y con fachada de sillería. Recuerda, este viernes de 5 a 8 y sábado y domingo de 10 a 1, te estaremos esperando en la calle Entenza, número 65. Inmobiliaria Carbonell. Teléfono 965-33-33-33.
I està ací la mostra de teatre d'Alcoi. Dilluns, dia 3, a les 6:30, al Passeig Cervantes, diversió per a tota la família amb els hipopòtams balladors de Zum Zum Teatre. A les 8, al Teatre Calderón, Sol Picó presenta Animal de Séquia, un passeig per les arrels de la cultura valenciana amb dansa actual i banda de música, tots ballant i tocant sense pausa entre la màgia de la llum i de la poesia. Una gran producció de l'Institut Valencià de Cultura que arriba en versió íntegra al COI abans d'iniciar la gira per festivals internacionals. I a les 10 al Teatre Principal, la companyia valenciana Ornitorrincs presenta Plagi, de Rodolf Cirera. Entrades per internet i taquilla central al Teatre Calderón. Mostra de teatre. Els millors espectacles per a tots.
¿Encara no coneixes el sabor de l'Autèntic? Restaurant l'Autèntic. Esmorzars, tapes i menús diaris de cuina local i de mercat en un ambient acollidor junt a la plaça d'Espanya. El sabor de l'Autèntic t'espera en el carrer Sant Llorenç, número 1 d'Alcoi. Autèntic, el bon gust de l'elegància per fer-te sentir com a casa.
Té costeres i pont.
Ricard Banyó, benvingut.
Hola, Lucía, bon dia. Avui, com vaig prometre ja algunes voltes, avui anem a parlar d'un pintor alcoià i de la seva obra. Estic parlant d'Antonio Gisbert. El parterre pintor Gisbert porta el seu nom en record d'un dels pintors més importants del segle XIX, l'obra del qual va ser molt ben estudiada, la va donar a conèixer i la va popularitzar Adrián Espí, que és un gran coneixedor de l'art de la nostra ciutat. Va ser Goya el primer que va començar a introduir la temàtica de denúncia, la temàtica política, en les seues obres. La il·lustració del segle XVIII va encetar una nova etapa històrica de la que encara estem vivint les seues conseqüències, i l'art, en certa manera, va deixar de ser una eina per a que les classes dominants imposaren la seva ideologia. I a poc, pintors com Goya, com ja he dit, Delacroix i altres van començar a utilitzar la pintura, sobretot, per a denunciar un estat de coses que no els agradava. Antonio Gisbert, el pintor alcoià, es va especialitzar en quadres d'història. Però Antonio Gisbert és fill d'una època. Antonio Gisbert és fill d'una ideologia, i els seus quadres d'història, Lucía, traten temes de la corona de Castella, com per exemple el jurament de Maria de Molina, com per exemple los comuneros, però per a res tracta cap tema de la història del Regne de València. No existia fora de Castella altre país, altra història, altra cultura que no fora Castella. I Antonio Gisbert, malgrat ser un pintor d'ideologia progressista, també va caure en aquest parany de considerar Castella igual a Espanya. A finals del segle XIX, 1880 per ahí, el cap de govern, Sagasta, li va encarregar a Antonio Gisbert que pintara un quadre que ensalzara les virtuts del liberalisme, de la ideologia democràtica. I Antonio Giver va triar l'afusellament que va tenir lloc en 1830 d'un general i dels seus companys que van morir víctimes de l'absolutisme. Torrijos i els seus companys van desembarcar en el que és avui Torremolinos, la zona de Marbella, i provenients de Gibraltar, i van intentar donar un cop d'estat que acabara amb la monarquia absoluta de Ferran VII. Van fracassar i van ser afusellats allí mateixa. Jo, quan parlo d'esta obra als meus alumnes, els dic... este quadre, que és importantíssim per a conèixer com era la situació política del nostre país en el segle XIX, marca molt bé, ensenya molt bé el que era l'absolutisme reial, perquè el rei Ferran VII, quan es va assabentar del fet, va escriure en un paper que los fusilen a todos, yo el rei. Clar, això avui en dia, evidentment, és impossible perquè gràcies a la il·lustració tenim divisió de poders i l'executiu mai pot condenar a ningú ni castigar a ningú perquè això és cosa del poder judicial. Aleshores, Antonio Gisbert es va traslladar a la zona de Marbella, de Torremolinos, a veure quin marc geogràfic tenia el lloc on va ser afusellat, i fins i tot Lucía va parlar amb gent molt major que havia conegut eixe fet. Això va inspirar a Antonio Gisbert i va pintar este quadre, el fusilamiento de Torrijos, que s'inspira en els fusilamientos, en los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, del que ja hem parlat, del que ja hem parlat d'ell, i fa no res, vosaltres vau donar la notícia, el Museu del Prado ha considerat que aquest quadre representa molt bé quina era la situació política d'Espanya en el segle XIX, al igual que el Guernica de Picasso reflexa molt bé quina era la d'aquest país en el segle XX. Torrijos i els seus companys eren d'ideologia liberal i pertanyien a la maçoneria. És probable, odie utilitzar la paraula probable perquè és sí o no, que el mateix Gisbert també fora de la secta, de la maçoneria, perquè hi ha alguns elements maçònics, quan s'agafen de les mans formant el triangle maçònic, hi ha alguns elements maçònics en este quadre. Antonio Gisbert va ser el primer director del Museu del Prado quan aquest va ser públic. En 1810, celebrem ara el 200 centenari, va ser creat per la dona de Ferran VII, però era un museu privat. Només la noblesa podia anar a veure les obres els dimecres. Però la revolució de 1868, quan els liberals progressistes arriben al poder, Prim nomena Antonio Gisbert director del Museu del Prado, però un Museu del Prado públic, obert a tot la gent que volguera anar-hi. Quan Prim cau, Gisbert és destituït, no està d'acord amb la ideologia que en aquests moments, a finals del segle XIX, hi ha a Espanya, i s'exilia a París. I en París malviu pintant unes obres de caire burgès, de caire costumista, perquè havia de viure. I aleshores abandona la seva faceta de pintor, entre cometes, revolucionari, i es dedica a una pintura més còmoda, més consumista, però que donava diners. També cal dir, Lucía, que el canal de Suez va ser inaugurat en 1870 i el govern espanyol va enviar una representació presidida per el famós també pintor Gisbert, del que estem parlant i que espere que això que sigui a cada volta més famós. La delegació espanyola va estar presidida per l'alcoià Antonio Gisbert. La inauguració del canal de Suez, imprescindible per a l'economia anglesa, perquè acurtava molt el camí entre la Gran Bretanya i la Índia. La Índia era la joia de la corona, la colònia més preada dels anglesos, i abans havien de pegar-li la volta a Àfrica i ahí anaven més directe. I en la inauguració d'este canal, que va assistir, com ja ha dit Gisbert, el compositor Giuseppe Verdi, un altre compositor revolucionari, no sols en la música, també pertanyia a la maçoneria, va compondre l'òpera Aida. D'ahí que el nom que algunes persones porten esta denominació d'Aida és un invent que es va traure de la màniga Giuseppe Verdi per a donar-li un títol a una de les seues òperes que tracta, com no, de l'antic Egipte, perquè tot Déu sap que el canal de Suez està en Egipte. I això és molt per damunt. Sempre que vagin a Madrid no deixen de visitar el Museu del Prado, sempre que vagin a París no deixen de visitar el Museu del Louvre. Ja sé que el Museu del Louvre té problemes per la gran quantitat de gent, però jo estic segur que el 90% de la gent va per esnovisme, només un 10% va a gaudir, a gojar de les obres. Jo suposo que en el Museu del Prado este percentatge de gent que interessada en la pintura serà major, i per això convida a totes les persones que estan sentint-me i tenen l'oportunitat d'anar a Madrid que no deixen de visitar el Museu del Prado, i si és estos dies que no deixen d'observar, veure l'obra del pintor Gisbert, de l'alcoià Antonio Gisbert, El fusilamiento de Torrijos, que allí s'exposa.
Guernica del segle XIX.
Molt bé.
Ricard, fins la propera. Moltíssimes gràcies.
La setmana que ve més.
Adéu.
Bon dia a tots.
Té costeres i ponts, música de telers.
Trama a trama. Del 30 de maig al 8 de juny, Muro celebra la 24a edició de la Festa del Llibre. Amb un conjunt d'activitats per a fomentar l'hàbit lector de la població, l'Ajuntament de Muro, amb la Biblioteca Municipal, vos ofereixen conferències amb escriptors de gran actualitat en la Biblioteca Municipal a les 20:15 hores. Dilluns, dia 2, Juan Eslava i Galán amb Els Camins de Colom. Dimarts, dia 4, Eloi Moreno amb Des de la Invisibilitat fins avui. Dijous, dia 6, Luis Landero amb Viure i Narrar. Exposicions de pel·lícula, de teatre, de música, de ruta, tallers i animacions als centres escolars. Per a més informació, consultar la web de l'Ajuntament i o el Facebook de la Biblioteca. Fins el 8 de juny, 24a edició de la Festa del Llibre a Muro. Muro, Pont de Lletres.
En la piscina, cocinando, construyendo robots.
En la Summer School del British School Alcira, Xàtiva y Gandía, tus hijos aprenderán inglés todos los días mientras lo pasan en grande.
Un mes entero de inglés, diversión y amigos con las actividades más innovadoras.
Ciencia divertida, audiovisuales, funky, tenis, robótica.
Con servicio de comedor, merienda y transporte incluidos.
Plazas limitadas. Infórmate en el 902-123-883 o en nuestra web y apunta a tus hijos al curso de verano Más British.
Una carrera para todos. El domingo 9 de junio a las 9:30 de la mañana, dentro de las actividades Spartan 3D, el Centro de Deportes y el Club Atletismo de Alcoy organizan los 10K Vía Verde Alcoy, la única carrera donde corredores y senderistas participan juntos. Ven y diviértete corriendo o caminando, solo o con tu familia y amigos. ¿A qué esperas? ¡Inscríbete ya! Online en www.timerlab.com, en www.timerlab.com. Inscripción física en Avenida Juan Gilalbert 6 en Urban Running Alcoy. El 9 de junio, Dauka Vía Verde Alcoy. Una carrera para todos. Participa en el Sport en 3D.
Els dies 7 a 9 de juny, Ontinyent et convida a la 8ª Fira de Tendes, Tapes i Rock. Els productes de més de 50 tendes i més de 12.000 tapes elaborades per 18 establiments d'hostaleria s'oferiran al carrer José Iranzo amb l'ambientació musical de 9 grups i artistes en directe. Promocions, descomptes i moltes coses més en un cap de setmana ple d'atractius. Recorda, del 7 al 9 de juny, 8ª Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ontinyent, ciutat d'atracció. Ajuntament d'Ontinyent.
Bé, dins de les publicacions nombroses que ací a la nostra ciutat es presenten, es publiquen, el que hem volgut és que vinguera ací a Ràdio Alcoi, pues, bueno, una persona que la veritat és que és d'esta casa ja, he pogut parlar en ella diverses voltes, és una persona fantàstica. José Mari Segura, què tal, José Mari?
Hola,
com estàs?
Hola.
Moltíssimes gràcies per estar ací.
Encantada d'estar ací, nosaltres i en tu.
Molt bé, fantàstic. A veure, taulelleria devocional d'Alcoi, segles 18 i 19. A veure, això jo crec que és una obra, a més, per tu, no?, suposarà molt, perquè són molts anys de recopilar dades. De recopilar dades.
Jo, com saps tu i molta gent, pues, porto molts anys en el Museu Arqueològic i una de les persones que més em va obrir a mi els ulls era una directora transitòria que va haver en l'any 76-77, que li diem Maria Dolores Esquerino, que era de Madrid, i ella va dir, en el coi teniu un patrimoni, clar, aquestes coses que habitualment les veus pel carrer, un santet, un no sé què,
però no el valores.
Un xaval jove en aquella època i tal, no li vaig donar importància, però com que el museu ja en conservava algunes i vam anar guardant des de ribos de les cases i tal, pues això va fer que m'interessara molt més, i el museu actualment ja en té 25 guardades. És una pena que podien estar en el carrer algunes, però clar, quan fan la demolició d'una casa, d'un edifici o alguna donació d'alguna persona, diuen, mira, jo el tinc, però això són temes que han estat molt codiciades per antiquaris, col·leccionistes i demés, i no tens les garanties de que pugui estar sempre en el carrer. I des de aquell, des de fa més de 30 anys, que ja vaig tenir l'ocasió de fer un estudi inicial...
Explica'ns això, a veure si va haver una primera...
Sí,
algun poc més inventari, no?
Estava, sí, va ser un inventari de 36 municipis que formen els pobles de l'Alcoià i el Comtat. Els vaig visitar, vaig parlar amb molta gent, perquè no tots estan en el carrer, en exposició al públic. Hi ha molt plafó devocional o taulell que està en interior de cases, en algun convent. Entonces intentava enrotllar-me amb la gent, parlar, amb la visita obligada a l'Ajuntament, al senyor rector, a tot el... I a partir d'ahir em vaig localitzar 700 i pico.
700.
I l'Institut Gilalbert de Alacant em va atorgar una beca per a, clar, per a financiar tots els desplaçaments, clar, i totes les coses i els estudis previs. I l'any 90 es va publicar un llibre que es diu Catálogo de Paneles Cerámicos Devocionales de l'Alcoi al Comtat, on es presenten estos de més de 700 plafons de temàtica devocional o religiosa. I ara el que s'ha fet és reestudiar les obres d'Alcoi, acotar la producció llevant-les del segle XX o 21 inclús, que poden haver, perquè encara se'n siguen, se'n fan. Hi ha molta gent que té... Jo en la meva terrassa tinc un Sant Jordi i és de la credia, vull dir que són coses que ens apeteix tindre-les perquè són molt, molt d'ací.
Ses manisetes, són famoses manisetes.
Són manisetes, diem, fetes en manises però també en València, perquè el segle XVIII i part del XIX els obradors i els pintors, la majoria eren tallers de València. I el que s'ha fet ara en aquest llibre, en companyia de...
Acotar-ho.
Sí, en companyia de Beatriu Navarro i de Josep Lluís Cebrián, que són una parella d'amics, de Xàtiva, experts també, estan locos igual que jo per el tema, es van conèixer precisament per aquests temes, i fa molts anys que fem coses juntes i es va vam proposar conjuntament l'editar un llibre dins de la línia de publicacions de l'Ajuntament d'Alcoi, del Museu Arqueològic en concret, que cada 2-3 anys pues, fem un estalvi i
quan arreplego, diners, arreplego.
I publiquem un llibre com és el que ara acabem de traure, sí. Que bueno, pues, estem contentíssims per l'ajuda i per la sensibilitat de la regidoria de cultura de Raül i de Toni Francesc, de l'alcalde, perquè quan li van passar la proposta l'any passat ja van dir, ei, per l'any que ve tenim que fer este llibre perquè estem fent-lo a foc lento, això s'ha cuit amb molta serenitat, sense presses, sense buscar-li l'oportunitat, diguem, quan estigui acabat el publicarem. Clar, vam arribar a finals d'any passat, ja estava pràcticament a punt de poder-lo ja maquetjar, fer la maqueta i és el resultat este que, i com el dic, hem acotat les obres més antigues, les del segle XVIII i les del XIX, que és l'època d'esplendor d'esta ceràmica valenciana, que no sols fent sants, fent paviment, fent les catifes, les alfombres de salons,
sí.
Pintades a mà en flors, en dibuixos i tal, fent soculades, fent infinitat de coses, la contrapetja de l'escala, quan puges una escala que té la petja i la contrapetja, la clavica sí, vertical sí, té sí. També a voltes decoracions de flors, de motius, d'oficis, sí. De coses, tot això es feia, són produccions artesanals que es feien en les ceràmiques de València, després de Manises també, en Onda també, totes aquestes indústries les van traure de la ciutat perquè eren activitats insalubres, que el fum i, diguem, però en el propi carrer Corona, a les afores de la muralla, després de les torres de Quart, allí n'hi havia rajoleries d'estes i es feien moltes coses, i València exportava a altres zones del món per als palaus. En hivern posaven les alfombres, les catifes de llana, i en estiu les llevaven i apareixien aquests paviments tan, tan boniques que hi ha. I aquests dos companys, Beatriu i Josep Lluís, són també experts en la pintura ceràmica i han identificat el mèrit d'aquest llibre també està en que han identificat l'autoria, l'autor de la majoria dels plafons per comparació, per el tipus de pinzellada, per el tipus, vull dir, n'hi ha molta ciència, però molta també història de l'art d'ahir.
Quina labor de xino.
Clar, però han estat molts anys mirant-los i tornant-los a mirar i situar-los cronològicament, perquè no tots porten l'any posat i signats, la firma de l'autor,
poquíssims,
però per paral·lels, per una sèrie de qüestions i per un estudi molt detingut, al final hem pogut saber moltíssim. I el que està clar que este llibre no té res a veure en el de fa 30 anys.
Allò no és un inventari, diferent. Això ja és algo més...
Això és un catàleg raonat, que es diu.
Exacte, i en parles que hi ha algunes coses que són inèdites, o sigui, que es veuen
sí,
per primera
també,
vegada.
Sí, bueno, també, d'aquell moment, de la localització de dels plafons del Coll, que d'esta època n'hi havia, no arribaven a 98, crec, ara tenim 118, tenim 20 obres més inèdites que s'han pogut incorporar, i és un tema que van eixint més. L'altre dia, quan estava el llibre a punt d'entrar en impremta, un amic que coneix a la volta un propietari d'un mas, va dir, si en la masia de tal, la línia 1 i tal, però jo, això no el conec encara.
Si l'home creia que es tenia tot...
Podíem haver-lo incorporat, però ja no donava temps. Però és curiós que són tradicions que s'han conservat i que és una singularitat del patrimoni històric d'Alcoi i de preextensió de totes les terres valencianes, i que actualment la Llei de Patrimoni des del 2007 les considera la figura del bé de rellevància local, que és un poc menys que el BIC és el bé d'interès cultural, bueno, pues el BRL, que és el bé de rellevància local, els dona una protecció, i gràcies a això anem a intentar, i a l'interès també de les administracions públiques, aquestes obres es conserven per a un futur, perquè el Coll en tenia, quan jo vaig fer el primer inventari, en tenia unes 30 en el carrer, en categoria de BRL, diguem, les antigues, i ara sols en tenim 11. Hem perdut dos terceres parts d'un patrimoni molt, molt interessant, però així tot, totes les que n'hi havia a finals de la dècada de 70 o 80, quan vam començar des del Museu Arqueològic, perquè és una activitat que s'ha fet sempre vinculat a la tasca professional meua i de que companys que han estat allí, de documentar-ho tot per a poder ara presentar el llibre en imatges, en diapositives fetes en els anys 80, que es manté molt bé el color i tot, i s'han pogut escanejar, perfectament i ara podem gaudir d'unes fotografies magnífiques en el llibre este.
Però estic pensant, les que han desaparegut o les teniu encara en el museu?
Les diapositives les tenim. Sí. Moltes de les que estaven en el carrer, el museu, quan es feia la demolició d'un edifici, l'Ajuntament s'interessava i totes han acabat en la majoria, en el museu arqueològic. Sí, sí. Algunes estan en l'exposició de la planta baixa, altres guardades, i bueno, és una manera de conservar patrimoni i de donar-lo a conèixer.
En el carrer 11.
En el carrer de l'època anterior a 1940 n'hi ha 11 que coincideixen en aquesta època del llibre, i n'hi havia moltes més. Bueno, van haver expolis, algunes les van tindre que retirar, perquè si recordeu el carrer Sant Agustí fa uns anys es va fer tota la demolició d'embajadorir-les per a fer construccions noves. En part s'han fet la placeta de les Gallines al voltant, en altres les empreses ara no han tingut negoci i no han pogut acabar els pisos, però allí estava el plafó de Sant Agustí, pues el vam retirar en una grua, en un bloc sencer, i el tenim en el museu i el vam restaurar, perquè aquestes peces han anat ja a moltes exposicions, les prestem per exposicions. Ara ens han tornat un Jesús del Miracle que el tenien de l'antic carrer del Tossal, que este recordo jo l'ho recuperat quan jo tenia 17 o 18 anys en companyia del meu jefe Vicente Pascual, i aquestes peces ara han estat en el Museu de Belles Arts de València, han estat en la Llum de les Imatges en el COI, van estar, i de fet és que la Fundació de la Llum de les Imatges, el Laboratori de Restauració, van restaurar 4 peces magnífiques que de l'altra manera no estarien tan interessants i tan ben conservades com les que ara podem tindre. I bueno, i de tot això el llibre este parla.
T'ho explica. Guanya Sant Jordi, no? Suposo.
Sant Jordi n'hi ha molts, n'hi ha molts. En tenim, afortunadament, perquè és, iconogràficament tenim tota la evolució del Sant Jordi, del primer Sant Jordi del Drac, el que estan uns morets vestits de festers presenciant l'escena del Sant Jordi i el Drac, i després tenim uno molt interessant, que és una desfilada de les antigues cavalleries davant, la cavalleria...
Realistes, berberiscos, les antigues...
En cristià. En bando cristià. És molt interessant, i també manté la iconografia de la princesa Margarita, que està demanant l'auxili del sant, i bueno, tenim ja la iconografia del Sant Jordi des de a partir del segle XIX fins ara, del Matamoros, que diem, inclús el que reprodueix la escultura que es crea antigament abans de la guerra en processó, que és una còpia fidel d'aquesta escultura. Vull dir que tot el repertori, els canvis evolutius de la imatge del patró Sant Jordi, les tenim normalment aquestes peces, o estaven en col·leccions antigues, alguna encara, alguna en interiors de cases, i sobretot el Museu Alcoià de la Festa, el Casal de Sant Jordi, que conserva moltes, perquè molta gent l'ha depositat allí o l'ha regalat, i és també una manera de tindre-ho.
I fa molt poquet es va fer un xicotet homenatge també ahir en el carrer Sant Jordi, la imatge.
Sí, s'ha lo que és la presentació de la fornícula o del
ornacina en castellà.
Allí s'ha fet un treball molt curiós, molt
sí, és un poc cuidar un poc,
sí, dignificar-ho i donar-li més visibilitat a les rajoletes del sant.
Jo passe per Caramanchel i en Caramanchel n'hi ha ahir també, i estan els pobrets en l'edifici,
em
fan patir.
Un Sant Isidre Llaurador,
ja sabia jo que la tenies controlada,
que és antiga. Aquesta peça és de principis del segle XIX, molt interessant.
Sí. T'ha preguntat abans, no has clavat el segle XX? Hi haurà una segona edició del segle XX? O...
En principi, és l'època... Hi ha una època de principis del segle XX que encara és artesans que pintaven, o els pintors, perquè són pintors equiparables als pintors de cavallet, Aleshores, el llibre este tenia que acabar ahir, pues, perquè també entrar en produccions ja de tipus industrial no era, perquè últimament ja moltes d'aquestes rajoletes es fan per sistemes de transfer, i són calcamonies.
Imprès, un bloc ahí.
I, clar, no es tractava d'agarrar-ho tot per agarrar-ho, es tractava d'agarrar la part més interessant artísticament i com a fenomen cultural i de tradicions antigues estava més que justificada el que agarrarem la part esta més antiga, que té un precedent. Abans de que sorgira la ceràmica, en el qual tenim un llibre de la Peita, que el va estudiar Josep Lluís Santonja, i per a documents la Peita era l'impost que es pagava a les propietats urbanes.
No ho sabia,
és com un poc la contribució.
Sí, l'IBI.
L'IBI, l'IBI actual.
Entonces,
aleshores, hi ha moltes cases que en el llibre este, a partir de 1600 i pico, que comencen, fulà, este senyor paga tants diners per una casa situada en el carrer Sant Agustí que està baix del quadro del Sant. Hòstia. O està al costat de la font de no sé què. Ell dona informació sobre els quadros que n'hi havia en el carrer Sant Bartomeu, el carrer, un tal carrer que diia Sant Marc, que és el Sant Antoni d'ara. Hi havia unes rajoletes en el carrer, o un quadre pintat a l'oli, que passa que, clar, un quadre a l'exterior, quan plou, de més, envellia pitjor, i la ceràmica té l'avantatge de que es manté. De fet, és que tenim obres que tenen, ja han superat els 250 anys i encara estan en el carrer. I no s'han fet molt bé, depèn de diferent grau de conservació, però és un material que no perd el colorit, és atractiu de la policromia, dels colors de la ceràmica, és la seva, diguem, això li va donar o va llançar un producte d'èxit que va haver en aquest. I també, aprofitant un moment en què la societat ja s'han acabat la guerra de successió, s'han acabat molts conflictes, hi ha un moment de progrés, un moment de benestar, un moment en què la Iglesia també fomenta molt les devocions populars a aquest tipus d'obres de carrer, i per tant, pues bueno, pues era el moment adequat per a que sorgira, i les Terres Valencianes és un bon punt per això, perquè ara tenim les altres comarques de Castilla Interior i no es gasta aquest tipus. Una, perquè els productors de ceràmica no estaven així. Tenim l'exemple en Portugal, en Sevilla, algo en Talavera, però no,
sobretot així,
el València és un centre de producció molt important.
I l'última pregunta, un artesà alcoià? Tenim artesans alcoians o és tot d'aquesta zona?
No, els pintors, tenim pintors que treballaren i de naixement molts en l'àrea metropolitana de València. Pensa que era gent que havien anat a fer estudis a l'acadèmia. Vull dir que no és qualsevol pintoret, no. Són gent que deprenen l'ofici en un taller possiblement, però són bons pintors i s'esrifen. Les rajoleries estes, les taulilleries s'esrifen a voltes, i n'hi havia un edifici, una instal·lació en valencià que es diuen les Reials Fàbriques de València, vull dir que tenien el patrocini estatal per a poder fer aquest tipus d'alfombres, de sants, de socolades, de paviments, i clar, és gent que té un nom, té un prestigi, i alguns tenen una vida professional molt llarga, que tenim localitzades obres d'algun pintor que fa una obra a mitjans del segle XIX, i en tenim una de faltant dies perquè s'acabarà el segle XIX, vull dir que
50 anys,
50, 40 i pico d'anys, o quasi 50, pintant, i es nota la evolució artística d'aquestes persones.
Però no hi ha un nom, jo m'esperava, i dic, ara està ahí a l'Alcoià, que està en tots els llocs, en este cas, però sí que així, doncs això, teníem...
Els ceramistes que han tingut en Alcoi ja són Finallàcer, o gent del segle XX, però no s'ha dedicat a crear, a fer obra moderna, creacions o obra contemporània, no a fer aquest tipus de rèpliques, o almenys jo no les conec.
Encara
poden eixir,
igual en algun document d'aixòs que esteu ahí, Santonja i tu, seguida mirant. Bueno, t'havia dit, 15 minuts, i ja m'ho anat, és que és una passió, és fantàstic, molt bé. Doncs, bueno, el llibre ha quedat, el tinc així en les meves mans, i, bueno, és una obra important, la imatge és xulíssima, i moltíssimes gràcies per estar així de nou, i ja, com no jubiles, com estàs així amb nosaltres sempre, doncs d'ací dos, tres mesos tornes altra volta.
Molt bé,
segur que en algun projecte que estàs ahí entre mans.
Sí.
Molt bé, perfecte, José Mari, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.